Aquest dimarts vàrem xerrar amb el responsable dels concessionaris d'Eivissa i Formentera, que us va estar explicant com havia notat una sensible baixada de la demanda de dièsel, sobretot pel que fa a vehicles particulars, no tant en vehicles comercials. Han passat ja molts anys d'aquell anunci que als anys 90 va popularitzar Citroën i que va donar, diguem-ne, el tret de sortida a l'expansió del dièsel també en el mercat dels utilitaris i cotxes familiars.
Tú mismo.
Afrodita, Afrodita, ¿tienes algo para nosotros?
Placer, mucho placer.
¿Afrodisíaco?
¿Placer de dioses?
No, mucho mejor, una oferta diésel de Citroën.
Ahora Citroën le ofrece un ahorro de 350.000 pesetas en los Citroën Xara y Santia Diesel y de 270.000 en los Saxo Diesel, al que puede sumar la ayuda del gobierno. Solo hasta fin de mes.
Diesel gusta. Diesel.
Diesel gustazo, caram, tot eren avantatges i facilitats per part de l'Estat per anar-se comprant diésels. Ara sembla que justament és tot el contrari, segons explicava, com us dèiem, el responsable de la patronal de concessionàries de cotxes de les Pitiuses. Bé, volem saber si estem realment assistint o no al final de l'era diésel, i per parlar d'aquest assumpte tenim amb naltros ni més ni menys que el senyor Antonio Turiel. Ell és científic i divulgador, doctor en física teòrica per la Universitat Autònoma de Madrid i autor del blog The Oil Crash, des d'on fa 10 anys estudia la crisi del dièsel. Doctor Turiel, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Estem realment a la recta final d'aquest combustible o dels motors que s'alimenten amb aquest combustible?
Bueno, en principi, pel que ja s'està comentant, degut al tema de la contaminació i les emissions de CO2 i demés, pues, hi ha un interès en anar suprimint tot el que consumeixi petroli en general i particularment els cotxes de dièsel. I en el cas del dièsel s'ha posat molt l'accent en el problema de la contaminació que planteja per les partícules i per les oxides de nitrogen i demés. I bueno, una cosa que jo vinc referint des de fa un temps i que últimament les dades semblen confirmar és que hi ha un problema per aconseguir mantenir la producció de dièsel a les refineries, perquè el petroli que estem explotant ara és un petroli que és menys versàtil, que no serveix per produir tantes coses, i en particular és força dolent per produir dièsel. I aleshores el problema que tenim és degut a que hi ha un problema amb la producció de petroli, que ja sembla que està arribant al seu màxim, que no pot pujar, i degut al fet de que per compensar algunes coses que s'han perdut s'han posat petrolis que són més dolents, lo primer, el que s'està notant, que hi ha problemes de producció és el dièsel, i ara hi ha certa pressa per treure's el dièsel de sobre.
Perquè, diguem-ne, el dièsel, un motor de dièsel contamina més que un motor de gasolina?
En general no té per què, o sigui, tot depèn del tipus d'injecció, depèn molt del tipus del motor, i de fet els cotxes més moderns tenen molts de sistemes justament per evitar contaminar molt. En general contaminen, segons quina cosa estiguis mirant, per exemple l'emissió de partícules, doncs pot contaminar més que un de gasolina, però els que segueixen l'estàndard Euro 6 realment contaminen molt menys que un cotxe de gasolina d'anem a dir de fa 5 anys.
Clar.
O sigui, que no és tan senzill de dir no contamina més. Bueno, depèn de què estàs comparant, no?
No, dir perquè a vegades tenim la sensació que se'ns vol vendre, doncs això, que no ens hem de comprar dièsels perquè contaminen més, i al final, per lo que vostè diu, doctor Turiel, és, ja també en bona part la raó és que no hi ha prou dièsel per tots, no? Seria això?
Vés aquí el problema és a dir, el tema de la contaminació sempre hi ha estat, el cotxe de diesel contamina, com contamina la gasolina i contamina qualsevol altre motor, òbviament. És una cosa a la que evidentment s'ha de posar un remei, i a banda està el problema de les emissions de CO2, que també és un problema important, però si ara de cop tenim aquestes presses és més aviat perquè hi ha un problema a nivell de refineries, perquè és molt difícil de mantenir la producció de diesel, i de fet ja està minvant, ja ha caigut significativament durant els últims 4 o 5 anys. Amb la qual cosa ara hi ha una certa urgència per desfer-se dels cotxes de dièsel, que ve més motivada per això. El problema és que darrere dels cotxes de dièsel va totes les altres coses que fan servir dièsel, no? I aleshores, d'aquí al moment en què, diguem, netreguem els cotxes, hem de pensar què fem amb els camions, amb els tractors, la maquinària pesant, els marcos, o sigui, no és un problema petit, aquest.
No, clar, per exemple, nosaltres, que vivim aquí a les Illes Balears, els llaüts de pesca, els barcos de línia, els ferris que porten cotxes, tots van amb dièsel, amb gasoil, no?
Bueno, els vaixells típicament van amb gasolis pesants,
sí,
que no són exactament dièsel, però justament la nova normativa internacional que entra en vigor l'any que ve, l'1 de gener de l'any que ve, els obliga a utilitzar uns gasolis més refinats, que ja són com dièsel, pràcticament. Amb la qual cosa augmentarà la demanda de dièsel, i jo crec que també això és el que empeny aquesta urgència per desfer-se dels cotxes, perquè és que ho necessitem pels vaixells i les altres coses. Lo dolent de tota aquesta història és que amb això guanyen uns anys, però el problema continua estant allà i continuarà agravant-se al llarg del temps, perquè la producció de petroli igualment continuarà minvant. I aleshores hem d'adaptar-nos a una situació bastant complicada que, com dic, s'agreujarà d'aquí 4 o 5 anys.
Sí, però és que estem una mica estupefactes, no? Perquè abans el dièsel era gairebé la panacea ecològica i fins i tot amb rebaixes fiscals, com escoltàvem a l'anunci de Citroën, i ara resulta que és un desastre mediambiental, no?
Bé, bueno, és que, a veure, el dièsel sempre ha tingut i sempre tindrà millor economia de combustible que la gasolina, és a dir, per quilòmetre recorregut es consumeixen menys litres de dièsel, amb la qual cosa, des del punt de vista d'emissions de CO2, s'emiteixen també menys l'utilització del dièsel. Hi ha altres coses que contamina, i és veritat que el dièsel és molt contaminant en general, tot i que els motors més recents no ho són pas tant. El que passa és que, com li dic, la qüestió ambiental no és ni de bon tros la més important, perquè, a més, si un mira les emissions de partícules o de òxid de nitrogen del dièsel, produeix molt més qualsevol lloc. Posa els camions, la maquinària pesant, autobusos, furgonetes i els vaixells, per exemple, que no passa als cotxes. O sigui, per exemple, a l'àrea de Londres, els cotxes representen el 11% i tot el que més representa com el 61%, o sigui, que no té massa sentit des d'aquest punt de vista.
Clar, el tema és que, a veure, jo si abans em comprava un monovolum per la família, dièsel, ara me'l puc comprar gasolina, no ve més enllà d'això. Però clar, els barcos, la maquinària pesant que crea les nostres infraestructures, tot això que és imprescindible perquè tinguem un plat a taula cada dia, perquè els aliments no els produïm al costat, lamentablement en la majoria de casos. Clar, això com ho substituirem? Hi ha alternatives, doctor?
Hi ha alternatives, però en el fons són pedaços, són maneres d'estirar una mica més la història, és a dir, es pot fer servir gasos liquats del petroli, però clar, el petroli, com hem dit, ja està a la baixa, es pot fer servir gas natural, però el gas natural també arribarà al seu màxim en algun moment de la dècada vinent, i amb aquestes coses podem estirar les coses una mica més, però ens hem de començar a plantejar un canvi molt radical de tot. I pel que diu vostè, de que vale, no fa servir un cotxe de dièsel, farà servir un de benzina, pensi que el problema del dièsel s'ha manifestat abans, perquè els petrolis que hem incorporat per compensar la caiguda del petroli bo de tota la vida han permès aguantar una mica més, però la gasolina ha començat a tenir problemes semblants d'aquí 4 o 5 anys. Ostres. És a dir, que ara se compra el cotxe i d'aquí 4 o 5 anys diran ui, és que els cotxes de benzina contaminen molt.
O sigui, a veure, vostè no em recomanaria que em comprés un cotxe de dièsel ara mateix, no? Entenc?
És complicat de dir, però vaja, mirant els plans que s'estan i les anuncis que s'estan fent, jo, clar, ja no és que ho digui jo, és que pel que s'està veient hi ha una certa persecució. Jo en general recomanaria ser una mica prudent perquè no acaba de ser evident com es podrà gestionar el tema de l'automoció privada els propers anys. Pensi que a la llei del canvi climàtic que s'està discutint ara mateix al Congrés dels Diputats a Madrid està previst que en 4 anys des del moment d'aplicació de la llei al centre de la ciutat de més de 50.000 habitants no podran circular cotxes que facin servir cap tipus de combustible derivat del petroli. Això treu els cotxes de dièsel, però també els de benzina i fins i tot els híbrids. Aleshores, bueno, les implicacions que tindran els propers anys són complicades i com que depèn de decisions legislatives que a mi completament m'escapen, jo no sabria què dir-li, sincerament.
De fet, a Formentera mateix, aquest dimarts, al Parlament Balear, es va aprovar una llei que facultarà a l'administració local d'aquí a limitar l'entrada de vehicles i de fet, en l'articulat ja s'especifica que hi haurà avantatges per als vehicles verds, com per exemple els elèctrics, per davant dels de gasolina. Hi ha un poc en aquesta línia, no?
És evident, o sigui, el que es pretén fomentar és la mobilitat elèctrica, perquè el cotxe elèctric té moltes desavantatges en respecte als cotxes de motor tèrmic i al final l'única manera d'obligar la gent a fer servir cotxe elèctric és prohibir de manera factual l'utilització de cap altre tipus de vehicle. El que passa és que el vehicle elèctric segurament no es pot generalitzar per la majoria, amb la qual cosa la gent haurà d'optar per altres mitjans de transport i altres alternatives, perquè possiblement no estarà a l'abast de tothom tenir un cotxe.
Doctor, això que està dient és una revolució. Vull dir, al nostre país, Espanya, des de la irrupció dels 600, que diguem-ne que ens hem acostumat a tenir un cotxe per unitat familiar, almenys.
Ja.
Això canviarà, eh?
Penso que no queda més remei. De fet, a les automobilístiques, llegia justament un article d'una conferència que hem tingut les grans automobilístiques alemanyes, que ja començava a donar per descomptat que els models de futur seran una producció molt més petita de cotxes, molt car-sharing, no?, la compartició del cotxe, i altres models de propietat i de mobilitat, perquè segurament la implantació massiva del vehicle autònom com tenint ara, doncs no es podrà mantenir a llarg termini. És que això ja ho veurem, però tal i com pinten les coses sembla que no serà possible.
Abans li preguntava per l'alternativa en casos de grans infraestructures, maquinària, barcos, tal, però clar, l'alternativa pels usuaris de peu, diguem-ne, és el vehicle elèctric o què?
El vehicle elèctric, com dic, és molt difícil de generalitzar, té moltíssimes limitacions, hi ha molts problemes amb els temps de recàrrega, les autonomies reals que tenen, les infraestructures que s'impliquen i al final els costos, si és possible, el més probable, penso jo, vaja, és que no es pugui generalitzar a una escala massiva en un model de propietat semblant al que tenim ara. És a dir, si és un cotxe compartit entre diverses persones, doncs potser sí, però el model actual jo penso que és molt difícil de generalitzar. Amb la qual cosa jo crec que la cosa tendirà a anar més aviat cap a això, cap a compartició de cotxe o lloguer quan necessitis o coses d'aquest estil, i en un volum de vehicles molt més limitat que l'actual. I per lo que respecta a la resta de maquinària pesant i demés, doncs s'hauran de buscar alternatives, i segurament les alternatives seguiran doncs, per l'utilització restringida amb limitacions i amb molta cura de biocombustibles, que el problema és que no podem produir-los en escala enorme perquè si no ens quedarien sense menjar, però restringir-lo a una maquinària que sigui realment imprescindible, els tractors, la maquinària d'infraestructures i demés, doncs potser sí, però clar, aleshores aquí ve el gran problema que són els camions. Els camions consumeixen pràcticament igual que els cotxes, el volum total de combustible consumit, i aleshores aquí bueno, pues, hauríem de pensar que no es pot traslladar tanta mercaderia com es trasllada ara a tanta distància per carretera. I s'haurien d'optar per altres models de transport, i s'han de fer molts de canvis, no és una cosa senzilla.
Ja ho pot ben dir. L'altre dia presenciàvem a Fitur la presentació d'un nou vaixell de Baleària que es propulsarà amb gas natural liquat. Sí. Això és una alternativa?
Bueno, és el que s'està plantejant ara mateix. O sigui, ara mateix, justament jo estava en una conferència que es deia Innova Azul a Cádiz ara fa uns mesos, i justament estan plantejant, per ser tots els creuers, estan plantejant l'utilització massiva del gas natural com una alternativa. El problema és que el gas natural, la quantitat que tu pots embarcar en un vaixell pues no és tanta com pots embarcar, per exemple, de dièsel i de més, o sigui que te limita l'autonomia, té les seves pròpies dificultats de gestió, de has de tenir un port en el qual tu puguis carregar-ho, és més perillós, etcètera, etcètera. Però per a mi el problema fonamental és que el màxim de producció de gas natural s'està esperant per l'any 2025 o 27, més o menys, amb la qual cosa a partir d'aquí començarem també a tenir restriccions a la quantitat de gas natural disponible, amb la qual cosa simplement ajornem aquest problema uns anys, però no sembla que hi hagi una cosa molt senzilla, una alternativa molt senzilla, que sigui duradora, que sigui, diguem-ne, 10, 20, 30 anys vista.
Clar. Doctor Turiel, ja per anar acabant, abans li mencionava l'exemple de Formentera, no? que aquesta temporada turística serà la primera que impulsa una mesura que diria, si no corregeixim, que és inèdita a l'estat espanyol, de limitar l'entrada de vehicles. Des de la perspectiva que vostè té per haver estudiat doncs, les fonts dels nostres recursos energètics, què li sembla aquesta mesura?
Em sembla inevitable. Em sembla inevitable en el scenari que estem, perquè és que hem de pensar que si no reaccionem a aquest problema que hi ha ara mateix, que és un problema d'abastiment, de tenir realment a l'abast els combustibles que necessitem. Si no reacciones, si no comences a prendre mesures de restricció, el problema que te pots trobar és que vagis a la benzinera i no trobis el combustible. I aleshores generes un problema encara molt pitjor. Aleshores, aquest tipus de moviments, de reaccions, em semblen inevitables, tot i que segurament, per exemple, en el cas concret de Formentera, la contaminació de partícules i de més, segurament és molt més important la que estan produint els vaixells que no pas la que estan produint els cotxes. Però tot i així, com li dic, aquest tipus de mesures em sembla que són inevitables, són necessàries, no es pot evitar.
Sí, és que clar, en un horitzó no gaire llunyà, com vostè ens planteja, en què hi hauran seriosos problemes per accedir a gasoil i gasolina, clar, el turisme aquí es veuria, que és el nostre motor econòmic, diguem-ne, es veuria francament danyat, no?
Sí, no, això és evident. Jo penso que el turisme, tal com està concebut avui en dia, no es podrà mantenir en un termini llarg. De totes maneres, pensi que els terminis són complicats de predir, perquè al final estem parlant de mercats que estan globalitzats. I aleshores, com es distribuirà la càrrega d'aquesta disminució de l'abastiment dels combustibles és difícil de saber. Hi haurà països que tindran més accés i països que tindran menys. Una cosa que en concret d'Espanya no sé si no estarà. I aquest problema, tot i que serà important, sens dubte, es pot allargar durant dècades. El que passa és que sí que s'ha de pensar que s'haurà d'anar evolucionant cap a un model diferent durant els propers anys, potser dècades.
Bé, o sigui que ja ens podem anar acostumant a què? Anar amb bici elèctrica, transport públic, aquestes coses, eh?
Sí, altres models i altres models de transport, que a veure que n'hi ha, el que passa és que s'ha de fer d'una manera molt diferent a com es fa ara.
Doctor Turiel, ha estat un veritable plaer xerrar amb vostè. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.